El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Avui, 16 minuts, estem escoltant la tertúlia guió entrevista del Gall del Monestir. Avui, de moment, en companyia de l'Alfredo Bergua. Molt bon dia.
Bon dia.
Estem esperant que l'Ester i el Toni arribin. Aquí els esperem, tenen la porta oberta. L'Ester ja és aquí, cosa que ens alegra, per anar a fer una entrevista a l'Alfredo Bergua, però
sí,
a fer una entrevista compartida. I el Toni suposo que arribarà ara. Comentàvem fora d'antena, els dimarts últimament sempre són fluixets de temes, sobretot locals, que sempre intentem prioritzar a la tertúlia. Alguna cosa tenim. Una de les informacions que recull avui Qual.cat és sobre un detingut que hi ha hagut 24 denúncies en un dispositiu policial contra el consum d'alcohol. Una detenció una mica de Hollywood, perquè amb persecució inclosa, després que aquest individu, veí de Rubí, passés de llarg del control d'alcoholèmia i després s'encastés contra un arbre.
És una moda, això, eh? Sí. Ja t'ho dic.
És bon una dia. Moda, però el tema dels controls d'alcoholèmia, que aquí a Sant Cugat, sobretot els caps de setmana, acostumen a ser-hi, doncs, els accessos de la ciutat, evidentment, doncs, perquè sempre es col·loquen, doncs, a les vies entre ciutats i a les autopistes, acostumar a haver-hi. El que sobretot passa moltes vegades és la consciència de molta gent que, tot i haver-hi els controls, que segurament hi hauria d'haver més, això és una altra història, continuar, doncs, fent, no sé, unes pràctiques poc cíviques en aquest cas. No sé si recordeu de la vostra època més...
Mai.
De sortir dissabtes o divendres, però...
Jo crec que...
Però és actitud que no canvia tant, eh?
No, jo estava ara pensant, comentaves quantes vegades havia fet jo la prova d'alcoholèmia. Tinc la sort que no sóc una persona que begui, per tant... les dues vegades que me l'han feta, una als túnels, de sortir dels túnels de Vallvidrera, i l'altra venint de Carnaval de Sitges, penso que ja fa molts anys d'això, i sempre vaig fer el 0-0, vull dir que no... Però bueno, jo penso que és una cosa necessària, mentre ja continua havent-hi evidentment relació entre accidents i alcohol, desgraciadament, com també drogues. Vull dir, l'altre dia llegia l'informe que va presentar la Direcció General de Trànsit sobre Seguretat Viària, i hi havia un 22% de persones, crec que si no recordo malament, involucrades en accidents que donaven positiu en drogues, i quan se'ls feia aquest test, i per tant... Penso que és un control, tant el d'alcohol com el de drogues, que s'hauria de fer. Vull dir, mentre hi hagi gent que no es consciència de que agafar el cotxe és incompatible amb prendre qualsevol tipus de substància, doncs s'ha de fer.
Però continua passant, com deies, perquè jo crec que el que no canvia, i segurament no canviarà, és aquesta percepció de a mi no em passarà. No, jo puc conduir, no m'enganxaran... Per tant, aquesta inconsciència, que a més normalment va molt associada a la joventut, aquesta sensació que no et pot passar res, és molt pròpia de l'edat, i sobretot també quan has begut encara més. Vull dir, aquest, precisament una cosa que et redueix és una mica la percepció de quins són els riscos. Per això el millor és, si saps que has de veure alguna cosa, doncs directament no agafis el cotxe i ja està, perquè si no acabes perdent una mica la perspectiva. Jo, com deia l'Alfredo, a mi m'han parat molt poques vegades, moltes tornant de treballar, amb aquests horaris raros que fem a vegades els periodistes, que evidentment no havia begut res. I sí que recordo un cop, per exemple, que em van parar tornant d'un sopar al mig de Barcelona, que m'havia pres, doncs, una cervesa i una copa de vi feia molta estona, però en aquell moment vaig pensar, ostres, ara igual... Feia molt, i jo estava convençut que no, i no em va sortir cap... Em va sortir 0-0, però en aquell moment vaig pensar, doncs, igual realment no... Potser em surt i jo no sóc conscient. Ja vaig veure que no, que més o menys ho tenia ben valorat. Feia moltíssima estona que m'havia pres la beguda, sopant, no havia sigut molta cosa.
I això que ara, clar, la ràtio aquesta ha anat baixant, perquè jo recordo fa molts anys que era el 0,7, després va baixar el 0,4, ara estem al 0,25, si no recordo malament. Vull dir que ara, per poc que beguis, i ja dones, vull dir... I...
És allò que dius, per poc que beguis, t'has pres un parell de cerveses, dius, bueno, puc conduir perfectament, però pot ser que si et paren et surti... A més, hi ha gent que té molt calibrat això, sí. Jo no ho tinc gens, no? O sigui, no sé quan he de beure perquè em surti alguna cosa, no m'he mesurat mai perquè tampoc no hi tinc cap interès. O sigui, si bec, no agafo el cotxe, ja està.
Jo tinc costum quan tenim sopars d'aquests a beure molt al principi del sopar, i després ja no veure més, vull dir.
Exacte.
I perquè després ja amb el propi menjar i això, i que passen algunes hores fins que tornes a casa, doncs ja la cosa ja s'ha estabilitzat i per tant no...
Hi ha gent que té mesuradors d'alcohol propis, personals.
L'altre dia em deien d'un no sé quin model de cotxe que incorpora...
Que identifica si vas begut.
Identifica si vas begut o no, i que si no se't posa en marxa el cotxe, vull dir que és curiós.
Bona idea.
Sí, sí, no sé com va això per l'Ale, li parles
no
i,
sé, no,
i qui et diu no
no tinc idea, però es veu que sí, que tu pots posar el contacte, que no se't posa en cotxe al marxar.
Sí, també vaig veure que hi ha cotxes que identifiquen si t'estàs adormint o no.
També.
Això sí que estaria bé.
Ho he vist en algun model.
Això és bastant pràctic.
Però això...
Però el que deies de les persecucions, deies, està posant de moda, jo em trobo cap de setmana sí, cap de setmana no, fent alguna notícia a la feina de persecucions policials estrambòtiques, no per la policia, sinó per les persones que han comès el delicte, però que acabo escrivint coses que penso, això, de veritat, és una pel·li, vull dir, m'estan prenent el pèl, de gent no només que salta el control d'alcoholèmia quan els van a parar, que embesteix el cotxe de policia, que després embesteix policies que van a peu, que recordo fa poc una, uns que fugint, van deixar el seu cotxe, van robar van enfilar-se en un taxi, van fugir amb el taxi, quan la poli va aconseguir parar el taxi, encara es van encarar els agents, ja, que dius, la veritat, I això, doncs, contínuament en tenim algunes, jo no sé si és que han canviat en alguna cosa les actuacions policials que portin això, o és que la consciència de la gent va cap a, no sé... Estem en un món cada cop més espectacular.
Tema també de mobilitat i seguretat vial, amb el tema precisament de la Muriel Casals, que no sé en quin estat es troba, suposo que deu estar estable, dins de la gravetat. He llegit aquest matí que comentaven els testimonis que segurament, això està per demostrar, que segurament és possible que ella hagués comès una imprudència creuant per on no tocava, creuant amb el somàfor quan no tocava, independentment d'això que s'està investigant i per tant no és exactament el que va passar. El tema de les bicicletes, una ciutat com Sant Cugat que també per l'extensió, el territori, el tipus de ciutat també convida, jo crec que anar en bicicleta. Es parla sovint del tema de les assegurances de les bicicletes i amb aquest tema de les responsabilitats en cas d'accident. És un tema habitual als plens municipals, molts veïns queixant-se de l'ús que es fa de la bicicleta al centre. Recordem que hi ha horaris restrictius en què no es pot creuar a la zona viabilitzada de la ciutat, perquè evidentment per l'aglomeració de gent hi ha hores punta en què complica la circulació. Es pot passar amb la bici, baixat de la bici, però no muntat. I és un tema que també preocupa molts ciutadans de la nostra ciutat i que també falta, no sabem si hem d'agafar un nou model o consolidar un model tipus, ja s'ha provat de tot, tipus europeu, en què hi ha d'haver la convivència pels carrils dels cotxes i bicicletes i això s'ha de normalitzar, o no sé, o veure com avança.
A veure, dues coses. En primer lloc, si no hagués estat Muriel Casal la que fos lamentablement atropellada, no estaria parlant d'això? Perquè atropellaments d'aquests, desgraciadament, no és una cosa nova.
El meu germà fa un parell d'anys anava anant en bicicleta per Barcelona, el va atropellar un cotxe. Uh-huh. En aquest cas va ser al revés, però en tot cas, i va ser un... I el cotxe que anava totalment despistat, ens passa una mica que tant els ciclistes perden la percepció de les normes que han de complir com cotxes i vianants, a vegades ens oblidem que hem de complir unes normes envers els ciclistes.
Jo que sóc assidu als carrers, sobretot a la part de la barri gòtic de Barcelona, uh-huh. i de carrers molt estrets i que veus bicicletes allà que van com uh-huh. Pedro por su casa, que és bastant lamentable, vull dir, perquè el que ha passat amb la Muriel Casals és una desgràcia, però és que, vull dir, d'això n'hi ha diàriament. I ara ho veurem, ara que deies d'això de convivir cotxes i bicicletes. D'entrada molt poquet entra en vigor la nova ordenança a Barcelona, que podràs uh-huh. veure pel carrer Aragó bicicletes circulant en els mateixos carrers que els cotxes. Jo realment, jo crec que això és un perill.
No estan preparats.
Jo crec que Barcelona no està preparada.
Ho dic perquè és un model que jo me'n recordo en un debat de la bicicleta que es va fer aquí a Sant Cugat, una de les jornades de trobada de bicicleta, a ESADE, si no recordo malament, en què es plantejava aquest model perquè deien que el model segregat de carrils bici diferenciats i cotxes, el que provocava aquesta segregació és la falta de corresponsabilitat entre vehicles i bicicletes, perquè evidentment no pot haver-hi carrils bici a tot arreu. I per tant, la distància provocava que realment encara hi haguessin en ciutats on hi ha un model molt segregat, hi haguessin més impactes d'accidents entre bicicletes i vehicles. El que passa és que la transició, diuen, d'un model agregat, en aquest cas amb els cotxes i bicicletes pels mateixos carrils, costa al començament, però després, diguéssim que la gent s'hi acostuma, tant conductors com en aquest cas ciclistes.
No sé, jo soc molt escèptic. Vull dir, no sé com acabarà, però jo ara veig un problema important de seguretat. Vull dir, i evidentment es requerirà que el ciclista té que anar amb casc. Jo no ho acabo de veure avui en dia, i se'm veig complicat un carrer com Aragó, com la Diagonal, almenys perquè ara està reformat, però no sé, jo ho tenim que veure, però jo aquest impàs que la gent s'habitua tant al ciclista per un costat com també al conductor o els autobusos, vull dir, és que serà... Jo ara tinc realment por que hi haurà accidents, i desgraciadament no seran lleus, perquè clar, la bicicleta, tu ets com amb les motos, no? Vull dir, tu ets la mateixa, sí, sí. La carrosseria del vehicle ets tu mateix, és el teu cos, vull dir que jo no tinc gens clar. Sant Cugat és diferent, vull dir, és veritat.
Però Sant Cugat t'atropellen a la zona de vianants, directament.
Sí, bueno, estàvem el que parlàvem, vull dir... Que algú es pensa doncs, que amb la bicicleta té via lliure per anar per qualsevol lloc. Jo respectant que la gent té tot el dret del món a anar en bicicleta, però el vianant també té els seus drets i crec que no es respecten.
Em sembla que som molts que ens hem trobat esquivant alguna bicicleta, sí, o que ens hem endut algun cop d'algun ciclista que anava molt emocionat per la zona vianants. En tot cas, un parell de coses. Això que deies, si hagués estat un altre en lloc de Muriel Casals, potser no n'hauríem fet ressò, és evident, però doncs... ja està bé que sigui així, és a dir, que li hagi passat a un personatge públic pel fet que el tema surti,
sí.
Doncs ja que dins la desgràcia passen aquestes coses, almenys que en siguem més conscients. Ara llegia, per exemple, que l'Associació Amics de la Bici diu que a la Cruïlla, on va passar això, doncs que hi ha una senyalització ambigua, que les bicis tenen poc temps per creuar... És a dir, que hi ha una sèrie de coses que no estan ben resoltes. També l'altre dia sortia un informe del RAC que parlava de les distraccions amb mòbil, cosa que afecta molt els conductors, però el col·lectiu on més distraccions es produeixen amb el telèfon mòbil és precisament el dels vianants, que era pràcticament el 50% dels vianants van distrets pel carrer, sobretot quan van sols amb el telèfon mòbil, i això deien sovint també quan creuen per un carrer, etc. Per tant, jo crec que tots plegats, evidentment, quan vas amb bici anar consultant el telèfon mòbil ja és bastant complicat, és el que passa amb les motos, que són els que menys ho fan, però tots plegats necessitem una conscienciació de... centrar-nos més, quan jo sóc la primera que va pel carrer sempre consultant el telèfon mòbil i encara no he xocat amb ningú, però qualsevol dia em passarà, caminant.
No,
tots plegats necessitem ser més conscients d'estar centrats quan ens estem movent, del que estem fent, que estem convivint en un entorn on hi ha més persones, on hi ha més vehicles, on hi ha més coses, i el tema de la bici realment cal resoldre'l, perquè molts ciclistes no apliquen la normativa, però és el que dèiem, tampoc tenim quants vianants et trobes caminant pel carril bici que no se n'han adonat.
Sí.
No tenim realment la percepció de que les bicis són un mitjà més que hem de respectar, igual que les bicis han de respectar les normes.
Qüestió de convivència, el que comentava abans sobre el tema assegurança, hauria de ser més restrictiva. En aquest cas, els ciclistes que fan carretera acostumen a portar una assegurança personal, evidentment ja... No, és que no recordo si és obligatori o no, o recomanat, però per ciutat segur que no, perquè no, de moment no s'ha establert. I en el cas de responsabilitats civils grosses, jo no sé si queda una persona que ha tingut un accident amb una bici, si no hi ha assegurança pel mig o no resol, normalment acaba anant o un arbitratge o un judici per poder donar les responsabilitats a qui comés això.
Mira, jo et comentava allò del meu germà, en aquell cas anava amb el bici per Barcelona i el tema va acabar a judici. El meu germà va acabar a urgències amb una lesió cervical important, amb una lesió important al braç, va haver de passar per quiròfan, però el tema va acabar anant a judici.
Déu-n'hi-do. Doncs aquest era un dels primers temes.
Per cert, jo, la persona que va atropellar a Muriel Casals ha sabut alguna cosa? No, que jo no,
jo
no he sentit parlar del ciclista.
Vist, doncs, sí, jo
ara estava buscant informació.
Avui, si no recordo, crec que era La Vanguardia, a través d'uns testimonis que el que vam veure és quan... Això, insisteixo, és una declaració que ha fet un testimoni anònim i que està encara per verificar si és cert o no, en el que diria que la bicicleta va passar amb el semàfor quan tocava i que en aquest cas aquest testimoni anava a fer el mateix que Muriel, suposadament el mateix que Muriel Casals, ella va frenar i la Muriel Casals va creuar i se'n va endur la bicicleta. El tema es veu que aquest noi va quedar en estat de xoc perquè no afectat, evidentment, perquè no, vull dir, es va aturar i entre els 5 testimonis que hi havia allà van trucar a l'ambulància, hi havia, va aparèixer un metge per allà, van veure, doncs, intentar, doncs, verificar com estava en aquell cas la Muriel Casals. Això és el que ha publicat La Vanguardia, insisteixo, no...
Però de l'estat del noi només no se sap.
No, l'estat del noi, en principi, pel que diu aquest testimoni, estava bé, l'únic en xoc, evidentment, després de l'accident, perquè és bé, clar, per les ferides de la Muriel Casals va quedar també com estorada a terra.
De fet, ara, buscant informació, això que dèiem sobre l'estat de Muriel Casals i el ciclista, per exemple, a La Vanguardia destacant que els accidents greus de bicis amb vianants o vianants amb bicis són molt escassos, que durant tot el 2015 només n'hi va haver un. Que això que no vol dir que no passin coses, però greus, i que segurament això és el que fa que tampoc no hi hagi molta percepció, però clar, si hem d'anar que som conscients de les coses a mesura que passen, de fet és com aprenem tot una mica allò a base de garrotades que diuen, però que no hi ha la percepció perquè no és una cosa que veiem habitualment ni que sentim habitualment. Doncs esperem que, malauradament, que això hagi passat, doncs ja que ha passat, i esperem que Muriel Casals es posi bé, doncs ben de pressa, serveixi perquè tots plegats prenguem una mica de consciència. Un cop ha passat ja, doncs l'únic que podem fer és treure'n alguna lliçó positiva. I també sap greu pel ciclista, perquè sol passar que la gent quan té un accident, doncs la persona que d'alguna manera, doncs el conductor, etc., realment és un cop important que costa, també.
Apuntàvem el tema de distraccions, i acabo amb això, dels telèfons mòbils. Jo continuo veient massa gent i em fa l'efecte que escriuen pel mòbil mentre condueixen, i això ho veig cada dia. No sé si inventar un sistema de detecció d'això o no. Hi ha aquell helicòpter, es veu, que té la DGT, que és capaç de verificar si algú està parlant per telèfon, però entenc que no poden anar per les ciutats amb l'helicòpter amunt i avall. Això també, prendre consciència d'aquesta distracció terrible. Em sembla terrible que algú estigui escrivint mentre es condueix.
Clar, ja ens hem acostumat tant a fer-ho, és a dir, a escriure missatges, que no ens sembla fer-ho conduint, que sigui una cosa fora de lloc. Forma molt part del nostre ADN, ja gairebé. Però clar, ja ho diuen, que per escriure un missatge de text desvies l'atenció al volant 20 segons. Això
és molt...
són dos carrers. Pots haver portat per davant...
Home, no sé, si ja de vegades movent el dial... Ja et distreus una mica, imagina't, escrivint un missatge. Tenim tema d'eleccions de caucus, en aquest cas, i primàries als Estats Units, sorpreses. Precisament parlàvem del tema mediàtic, de quan una persona doncs, pren volada o no els mitjans de comunicació. Jo crec que el Donald Trump, no sé si més pel que és o pel que diu, ha tingut portades i els prime times a les televisions nord-americanes, però finalment sembla que Texas ha estat el Ted Cruz qui s'ha endut.
A
Texas, en el cas dels republicans. El cas dels... Una altra sorpresa, en el cas dels demòcrates a Iowa...
Iowa, sí.
Han quedat molt ajustats Hillary Clinton.
696 a 692 vots. 4 vots de diferència.
Em sortia el nom...
Mira'm fora el nom.
Ben Sanders. Que és el que han titllat de socialista, que haurien de verificar-ho això, perquè fa normalment gràcia quan... amb el tema del que és socialista o no als Estats Units, també
sí,
ha quedat...
Tenen molt poca varietat de... demòcrata o republicà, els hi fan falta matisos.
Sí que és cert que, a veure, l'estat aquest d'Iowa és un estat que entra del votant demòcrata, és, diguem, més de raça blanca, i més de, diguem, més d'esquerres, dintre del que serien els demòcrates, no? I això afavoreix molt els Sanders. Per tant, ha tret uns resultats que, bueno, aquí s'hi jugava ja directament si ja quedava fora de la cursa electoral dins del Partit Demòcrata. I per tant, és un molt bon resultat per ell. Però és veritat que la Hillary Clinton no estava precisament en el seu millor entorn. Ella, entre els seus votants, pues, bueno, pues, són més multiculturals, raça negra, hispans, i potser gent més moderada dintre del Partit Demòcrata, menys, diguem, menys escurada a l'esquerra, no? En el Partit Republicà, ha guanyat Ted Cruz, vull dir, sembla que el Donald Trump, que tothom el donava com a, pues, no tret els resultats que esperava, i jo estic molt content perquè Marco Rubio, que jo crec que és la tercera via, que és la més sensata dintre el Partit Republicà, doncs que les enquestes li donaven només un 11%, ha tret quasi un 21-22%, que s'ha apropat a un punt i mig del Donald Trump, i per tant jo crec que serà on les èlites republicanes acabaran apostant com el veritable candidat del Partit Republicà, que penso que és el més sensat de tots tres.
És la tercera opció, el Marco Rubio, però
el governador de Florida
en aquesta cursa encara podria participar, ho dic perquè en el cas dels demòcrates sí que el tercer ha dit que renunciava aquesta cursa. Hillary Clinton ve d'un govern complicat, en el del Barack Obama, que del que era l'inici al que és al final, doncs han canviat moltes coses, i jo crec que no sé si ha beneficiat o no. Ella ja s'esperava aquesta cursa a les eleccions fa 8 anys.
Que també és quan Hillary Clinton
porta molts anys darrere.
Porta molts anys, i això també fa que sigui més fàcil anar-li traient drapets bruts, cosa que amb els altres passa segurament, han estat menys exposats, passen menys mesura. Recordem que va ser la setmana passada, crec, que va sortir tot el tema dels correus electrònics, sí, de Hillary Clinton. La votació, en aquest cas, trobo que encara ha sigut, era un entorn hostil per ella i en un moment complicat per ella, per tant encara ha sigut favorable a ella. En el cas de Donald Trump, dels republicans, deia, és el més mediàtic, però també el més histriònic, per dir-ho d'alguna manera, el que fa les propostes més agosarades i fins i tot rebutjades a vegades pels republicans. Aleshores, pot tenir molt ressò, però això no sempre es correspon amb el que la gent a l'hora de la veritat vota, perquè et pot fer molta gràcia veure algú per la tele dient segons què, però dius, sí, no, molt graciós, però jo no, això ben bé no és el que vull. Jo crec que aquí s'ha traduït una mica entre fer propostes molt agosarades i que se surten del d'això i sortir molt als mitjans, a l'hora de la veritat no es correspon amb el suport real.
En tot cas, sí que volia afegir que si al final el candidat republicà, el candidat demòcrata és Hillary Clinton i el candidat republicà és Donald Trump o Ted Cruz, ho té guanyat Hillary Clinton. Si és Hillary Clinton i és també Marco Rubio,
tots dos tenen el suport del...
Aquí tenim partida. Si pel contrari és Sanders i és Marco Rubio, són porta de carrer Marco Rubio. Ted Cruz o Donald Trump foren els Sanders, aquí jo crec que
estaria el tema complicat. S'ha dit a tota a la campanya, sobretot en el tema del Donald Trump, que s'ha identificat com per primera vegada com un exponent del Tea Party arribi tan lluny. Ja veurem com acaba el caucus, i no sé si fan només caucus o primàries, però en el cas del Partit Republicà, situar una persona del Tea Party per primera vegada al primer front, vull dir, hem vist amb els suports de Sarah Palin, de...
Clar, dona transformaria... fa pensar, veiem el què, però jo crec que encara estan, no sé què passarà, però la sensació és que encara estan una mica lluny. Una cosa és que cada cop arribi més lluny, però l'altra és que tingui tot el suport. Això. Les opcions més extremes acaben tenint sortida en moments molt concrets, si no, sovint són per això, doncs, això
per
extrems.
Per això deia que el bon resultat de Marco Rubio en aquest caucus d'aquest vespre, de cara a les èlits del Partit Republicà, que és finalment on crec que apostaran, perquè és l'opció més moderada, i és, doncs, que llavors això vindrà acompanyat d'aportacions econòmiques per a la campanya electoral. Jo crec que el Partit Republicà acabarà decantant-se, bueno, avui és dia 2 de febrer, no? Doncs per Marco Rubio, que crec que serà la millor elecció.
Jo tampoc no sé si Donald Trump hagués tingut, hagués arribat on ha arribat si no fos Donald Trump. És a dir, dèiem, una persona del sector del Tea Party que hagi arribat tan amunt, si hagués sigut una altra, no una persona amb el ressò que ja comportava Donald Trump, amb la figura aquesta, hagués arribat fins aquí. No ho sé, però és un element d'aquells també que...
Hi ha un tercer nom, que seria la tercera via del Partit Demòcrata, que és l'exalcalde de Nova York, el Bloomberg, jo no el descarto, vull dir, que pugui donar el pas endavant, vull dir, perquè és una persona moderada, amb alguns valors més, diguem, més ecologista, vull dir, però que és un tio molt ben valorat, i que no, jo no el descarto segons que passi amb la Hillary i el Sanders, no? Vull dir, però no el descartem.
Model nord-americà per escollir els candidats tant al caucus com les primàries obertes, us imagineu això aquí a Espanya?
A mi m'agradaria.
Primàries obertes, ja, tots els partits?
A mi m'agradaria. Jo, sincerament, jo sóc un defensor que en el meu partit, per exemple, doncs... ens hem d'adaptar als nous temps. Vull
demanem
dir,
participació, que la gent s'impliqui, però després no els deixem.
No podem anar contra el que demana la societat. Vull dir, i el Partit Popular, en aquest cas, doncs té que... vindrà una època ara de renovació, perquè toca renovar, independentment del que passi, finalment si hi haurà noves eleccions o no, hi haurà presidència del govern per Mariano Rajoy o no, però crec que nosaltres hem de donar exemple i hem de començar a renovar el partit des de l'estructura orgànica, els mètodes d'elecció de dirigents i també de candidats. Vull dir que és una cosa que nosaltres som un partit de 800.000 militants, doncs bueno, jo soc molt favorable a un militant un vot.
Primàries de partit, en què són les assemblees i els militants directes amb vot.
Per
però unes primàries obertes per tota la ciutadania en un partit, això ho veieu?
A veure, és complicat d'articular, però jo crec que és cap a on hem d'anar una mica.
Sí?
Sí, perquè a veure, al cap i a la fi volem que la gent es faci d'alguna manera copartícip, que s'impliqui, que no vagi simplement a votar un cop cada 4 anys. Ens queixem molt, bueno, els partits es queixen molt i les persones que estan vinculades al món de la política, de que la gent es passa 4 anys criticant, però després amb prou feines van a votar i hi ha poca participació. És cert, quan fas processos participatius costa que la gent s'impliqui, però és una cosa que s'ha d'anar creant cultura. No l'hem tingut fins ara, s'ha d'anar generant, i què millor que tu poder dir, mira, doncs, a mi m'agradaria que aquesta persona fos la que em representés, no només de les que m'han donat entre fulanito i menganito, no, doncs jo crec que aquesta persona respon més. És complicat de fer-ho, però jo crec que a poc, i potser d'aquesta manera la gent també acaba participant, implicant-se més i...
Però això, els primers que són de creu són els partits, és a dir, sí que hi ha partits que fan preeleccions o
clar,
primàries per escollir...
Els que surten perdent, entre cometes, són els partits de moment amb l'esquema que tenen.
Però hi ha d'altres que han abandonat el dit de...
Ets
tu el successor.
Sí.
Això
va en contra de l'esquema de forces que tenim actualment. Hi ha una cosa que, mira, m'ha agradat molt i tant de bo es compleixi. L'altre dia Pedro Sánchez dissabte va sorprendre en el comitè executiu del PSOE dient que qualsevol proposta d'acord de govern la sotmetria a votació de la militància. Això no sol passar, doncs,
ja que és una sortida que li quedava perquè estava totalment lligada.
Sí, però en tot cas m'alegro molt que sigui així, perquè és allò que diem, no? Hem votat a tal partit i ara resulta que pacta amb no sé qui que no estàvem d'acord. Doncs escolta'm, que ho ratifiqui la militància, què més volem?
I després ho tindrà que ratificar el Consell Federal.
I anant bé, no arribarem a cap acord, però en tot cas em va semblar que dius, els motius potser no eren els millors, però la proposta estaria bé.
Ahir sentia les filtracions interessades que es van filtrar, crec que a la SER, no?
Sí.
De diferents intervencions de membres del PSOE, digues, Susana Díaz, digues, del d'Astúria, l'extremeny, I clar, jo és que són les federacions més fortes del PSOE, a part, vull dir, clar, jo, que si estava tan acorralat, doncs jo crec que sí que és una sortida endavant, no?
Però ja que critiquem tant a vegades alguns acords de govern, en el cap i a la fi hem donat, vull dir, un cop has votat en un partit, li estàs donant, doncs, dius, són els meus representants i sí, prenen sí. les decisions, però molts cops després qüestionem els acords que fan, doncs sotmetem aquests acords a vot de la militància.
A mi em sembla bé, vull dir, jo ho deia...
El camí potser per arribar fins aquí no ha sigut el més... el més... el que esperàvem, però en tot cas...
coses en els propers dos mesos, però bueno...
I tampoc sé si passaré, ja ho he dit, però tant de bo passés. Uh-huh. Abans hauria d'arribar a un acord.
S'ha quedat sol després d'aquest congrés federal, Consell Federal del PSOE.
Vols dir que Sánchez? No estan en realitat una mica tots sols?
Ho dic.
Jo crec que tothom està una mica sol, ja.
Ha mostrat el suport obertament sectors d'Andalusia i del País Valencià, en què han dit que la responsabilitat, en aquest cas, confiaven amb el criteri de Pedro Sánchez, però pel tema de la SER, del que s'ha filtrat, i del que s'ha filtrat i no s'ha filtrat, el que s'ha dit directament, deixen un escenari una mica sol, i jo no sé si fins i tot...
Madrid, amb el Tomàs Gómez i companyia, la sonaria d'Andalusia, el Vara a Extremadura, el Fernández a Astúries, el de Castella-La Manxa, que són les territorials més fortes, per tant, són les que més crítiques en Pedro Sánchez. Per tant, a veure què fa, vull dir, perquè
és que
segons què faci, és que explota el PSOE directament, vull dir, van a un congrés extraordinari que bueno, ja està fixat, em penso.
Sí.
Vull dir que...
Però, perdoneu, a veure, un partit on hi ha un concepte com el de barons, els barons del PSOE, vol dir que allà hi ha unes lluites de això... poder...
Jo em preguntava l'altre dia, això no és una etiqueta dels mitjans?
No, a què fa referència a una sèrie de pesos forts d'allà que tenen un poder important, a què fa referència a una lluita de poders i a una sèrie de no sé com dir-ne ara, doncs, de figures pesants que tenen un pes important, una decisió important i uns interessos importants. Clar, això és fàcil que acabi xocant, i quan el seu candidat no va cap on volen aquestes figures...
A mi em va semblar molt significatiu la declaració de la Susana Díez fa un temps enrere, recordant-li al Pedro Sánchez que ella té 22 diputats al Parlament, al Congrés dels Diputats. Vull dir, això és que queda clar que compte.
Clar, és un partit on els primers a marcar-lo són els del seu partit. O sigui, tu poses un candidat però li dones un poc marge de maniobra que també dius, home, és complicat. I sí, potser és una etiqueta que posem als mitjans, però que està basada en un funcionament intern evident.
No, aquí, aquí hi ha dues coses. O sigui, Pedro Sánchez sap que o és president o amb les discrepàncies i fullons que té interns se'n va al carrer. Sí, l'única opció que té ell per continuar en política al capdavant del PSOE és aquesta. I per altre costat hi ha els barons, com diguem com vulguis, que veuen en Podem una sèrie amenaça a la pròpia supervivència del PSOE. I per tant, tenen por de que pactar amb aquest senyor i que al final acabi menjant-se el propi PSOE. Per tant, clar, han de marcar territori i en això estan. Vull dir, clar, és que fàcil que faci el Partit Socialista, si va cap un costat o va cap l'altre, tindrà cadàvers polític pel mig segur.
La veritat és que Pedro Sánchez des del primer moment no ho ha tingut fàcil. Una mica la sensació és que és algú que van posar allà perquè aquests anomenats barons poguessin fer una mica el que volguessin. És la sensació que ha acabat arribant, que li han donat molt poc poder, molt poc marge de maniobra, que l'han estat marcat contínuament, que al final sembla que sigui una cara que han posat allà perquè això, el que representa, i a més, mira, posem una cara així maca i ja està. I a mi em sap una mica de greu veure el paper que li està tocant fer, perquè sí, no, tu encapçales el partit, però realment el teu poder de decisió... És nul, i si no ens agrada el que fas, adiós, home, llavors ja no li donis la confiança. Trobo que la seva situació realment, compartint o no el que fa, aquí no, ja no m'hi fico, però li han fet una mala passada al PSOE posant-lo allà al capdavant i no deixant-li fer absolutament res.
Doncs a l'espera, avui acaben les rondes del rei Felip VI.
Que acabaran també Sánchez, bastant graciosament.
Diu La Vanguardia que Sánchez espera que el proposi amb ell per fer el primer debat d'investidura.
Però tampoc té suports.
Tampoc té suports. Les travesses, no?
No, tindrà raó l'Ester.
Eleccions al maig.
Va dir que hi hauria, que a Catalunya hi hauria president, no qui es pensava, no crec que...
No, però bueno, que arribaria... que arribaria molt
millor. Hi hauria eleccions generals. Bueno, jo, de moment tot apunta. Jo cada cop veig més que va per aquí la tema, sí.
Jo espero, sincerament, que algú tingui... com dir-ho... la valentia de dir, doncs, provem-ho i anem a debat d'investidura. Perquè això, de mentre no hi hagi debat, no d'això, anem tirant, home...
Jo crec que sí, que tenim la sort, la gran sort d'això, i jo crec que és un gran encert, que jo crec que Mariano Rajoy ja s'ho veia venir, va aprovar pressupostos pel 2016 abans de convocar eleccions. Això ens dona una estabilitat perquè l'any 2016, que vulguis anar al país, està en marxa. Vull dir que no...
Sí, però és poc... No et diré on és, perquè està dins...
Bèlgica va estar un any i mig sense govern.
Vull dir que, clar, no és la solució.
És obvi que no. A mi m'agradaria, i ho he vingut defensant sempre, que tindria que haver-hi, o sigui, un gran acord dels tres partits, diguem, constitucionalistes, que representen 250 escons dels 350, vull dir, des del primer dia ho he vingut defensant. El PSOE no està en aquests moments per això, i per tant, bueno, ja veurem.
Però no hi hauria d'haver un topall de si en tant temps no hi ha acord anem a eleccions? Per què ho tenim en els governs autonòmics i no en el govern de l'Estat?
No, sí, hi ha dos mesos a partir de que...
A partir d'aquí hi hagi un debat, però mentre no hi hagi debat...
Jo llegia que sí que estan disposats, sí que s'ha de començar ja.
Clar, perquè pots anar dient, no, jo no vull sortir en el debat, i anar-ho allargant, i això en el fons acaba sent una mica...
Però hi ha una... com es diu en català, una laguna,
un
buit legal dins de la pròpia Constitució, que no recull això. Vull dir,
la Constitució que... l'únic que diu és dos mesos a partir de que hi hagi debat d'investidura.
Donant per fet que hi haurà debat d'investidura, però
sí,
clar,
però no,
no especifica que hauria d'haver-hi també, que això s'haurà de fer, veient el que ha passat, no? D'estipular d'alguna manera que si passa això durant dos, tres... consultes, no? Doncs ja anem a eleccions directament.
Jo me la vaig estar llegint, a veure si el rei, per exemple, podia dir, doncs, punt, convoquem no debat d'investidura, t'agradi o no t'agradi, i la veritat és que no vaig trobar, tampoc em vaig llegir tota la Constitució, amb annexes, etcètera.
No parla, jo vull legal aquí, important.
Doncs aquí a Catalunya tenim aquest nou govern que comentàvem, no riguis.
Perdó.
Comentàvem el tema del nou govern, l'Esther, amb les seves peticions, amb la seva bola de vidre.
Sí, ja, és que si el món en fes cas.
El tema de la comissió del procés constituent segurament quedarà tombada. Ara volen optar per canviar-li el nom o modificar per tirar-la endavant després que el Tribunal Constitucional pugui vetar-la definitivament. En aquesta comissió del procés constituent la presidia la Muriel Casals, si no recordo malament.
Sí, és que tot plegat, la veritat és que perquè vivim en una societat força pacífica i tranquil·la, perquè en un altre lloc aquí haguessin sortit ja teories de la conspiració per tot arreu.
Quan ho he dit també igual t'he pensat.
A veure si el ciclista era el CNI, no?
No, és que a veure, donaria una mica de peu perquè va ser realment doncs una cosa darrere l'altra. Mira, malauradament són accidents que passen i dubto molt que, a veure si al final acaba sortint.
Jo pensava dir la Rahola sortirà a dir-ho, però no l'he escoltada encara.
No, jo crec que vivim en una societat en aquest sentit una mica pacificada. Però... bé, és que ara podríem discutir una estona amb l'Alfredo. Jo no entenc que una comissió que estudiï un tema es pugui portar al Constitucional.
Tu saps perfectament que això d'estudiar és per vestir-ho una miqueta, però no, va un objectiu claríssim. I per
en
tant...
el moment en què cometi una il·legalitat, llavors planteja...
Però és una de les coses que es discuteix, el tema de les comissions... quin poder tenen i què no, perquè decideixen... Jo m'ho pregunto, perquè no hi he estat massa amb el tema, però...
Proposen, però
pensen, no? I ja jo no sé que desconec el reglament de la comissió en si, per tant, no és que diria...
Jo tinc curiositat pel tema del tribunal, aviam què diu, perquè exactament...
Clar, haurem de veure la sentència constitucional.
No acabem d'entendre...
Tampoc he llegit el recurs de l'advocacia de l'Estat i, per tant, no...
En tot cas, fins ara, jo crec que les comissions que hem vist proposen, però qualsevol decisió ha acabat passant per cambra a Catalunya i a l'Estat. No sé en aquest cas ara, però
proposen i investiguen.
Això de portar directament al Constitucional qualsevol cosa que faci referència a la independència serà una mica esgotador, per tothom.
Però és com... l'Estat no s'estarà de braços creuats, veient, no? Aquests aquí estan aquí fent i després... No, home,
però dic que...
És una... També
I
és
si
un
jo ara a casa meva
defensa...
li vull posar casa d'una república independent, em portaran al Constitucional?
No té cap tipus de... No té cap tipus de...
Doncs com
deia,
la comissió...
Deia que proposa...
De repercussió legal, això
la comissió.
Fer.
Proposen, investiguen algunes i controlen el cas, per exemple, la de la Corporació de Catalana de Mitjans, que estava presidida per Ciutadans, i que van què passa? Van dir que mirarien de verificar per què els catalans, sabent si ho dic bé, per què els catalans... No, intentaran que els catalans no canviïn de canal quan passin per TV3 fent zapping.
Això és fàcil de contestar, és fàcil.
Trobo que aquesta comissió presidida per Ciutadans ja està abocada que estiguem distrets,
sí,
perquè la lluita Ciutadans TV3 Catalunya Ràdio és graciosa, si
bueno,
no.
I també m'afegeixo al PP amb això, vull dir, jo estic molt crític amb la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, vull dir, el tractament que s'està fent de com s'informa de les notícies. Un 50% de la població li pot agradar molt, però l'altre 50% ens sentim molt exclosos. Vull dir, però amb tot tipus de programes, vull dir, jo que... Com...
Però el tema de l'idioma, que per exemple és un dels punts capdals, però el tema de l'idioma...
Mira, jo aquí puc entendre que siguin tot en català, o sigui, perfecte, vull dir, em sembla bé.
Però els programes que els hi veus?
Què els hi veig?
Vull dir,
començant pels informatius...
No, per això dic els programes, no dic les notícies. Et poden agradar o no, però ja no té res a veure amb un tema d'independència o no.
Perdona, jo que
estic
veient a l'Esport Club, TV3, 8 del vespre, perdó, Esport 3, 8 del vespre, i que em surtin a mi els periodistes que estan parlant d'esports a vincular temes a política i sempre cap al mateix moment i expressions aviat serem independents i no sé què.
Però seguim parlant d'un format informatiu, entre cometes.
Fiquen el tema a tot arreu, el programa... Jo no soc...
Lo Happy Day tampoc no el veig molt conflictiu.
No. Segur que els de Ciutadans ni nosaltres els de PP tampoc.
És el que et deia, has dit programes, dic els programes, em sembla que no són el
però hi ha programes, doncs, aquests de la tarda, vull dir, o el mateix als matins, vull dir que, bueno, és que sembla que només hi hagi és monotema i monoideològic, i vull dir, no és així, Catalunya ha de ser plural i això s'ha de reflectir, o sigui, és plural i s'ha de reflectir en els mitjans de comunicació, en totes les tertúlies, i, o sigui, no pot ser que hi hagi 5 contertulis, 1 contra 4, o a vegades tots 5 d'una mateixa ideologia.
Però jo, ara no és per defensar, no és casa meva tampoc la corporació, però... A mi també m'agradaria de vegades, com a periodista, m'agradaria sentir certes actituds vehements que hi ha contra TV3 que les fessin també contra la televisió espanyola. Perquè amb el tema de repartiment, i això és verificable i són dades objectives, amb el tema de repartiment de tertulians de TV3 no té res a veure el que fa TV3 amb televisió espanyola. En el que en un cas que jo crec que és interessant, com és el de Catalunya, no es convidi a ningú que defensi o que expliqui un postulat independentista. No,
o que hi hagi directrius per no parlar o no cobrir segons quins...
Però parlar constantment durant 2 hores d'un tema sense cap implicat, i ja no dic independentistes, dic polítics catalans, ja siguin del PP o siguin... Vull dir que aquesta vehemència, sobretot en el cas de Ciutadans contra TV3, no l'hem vist moltes vegades amb altres corporacions públiques de televisió, i és l'únic que afegeixo bé, jo, que em sobta una mica, però...
No,
ja veurem.
Jo estic d'acord que si es parla d'una qüestió de sobre la independència de Catalunya a televisió espanyola, a mi em sembla bé que vagi una persona a defensar els seus postulats. Ho trobaria lògic.
Però no es fa. Bueno, no sé com a fer.
Però vull dir que jo ho entendria, o sigui que seria lògic. Però de la mateixa manera que aquí... I no pot ser aquesta també tertúlia és monoclòs quan aquí se sap perfectament que Catalunya és plural, tu, i no pot ser únicament monocolor com es pretén. O quan s'aproparà, ja veureu, el dia 11 de setembre, com s'ha fet cada any, tindrem els mesos anteriors al dia 11, que TV3 està de coorganitzadora de la manifestació de torn. Vull dir, això no sé què...
Clar, però el que no pot ser tampoc és que una manifestació que mobilitza tanta gent a Televisió Espanyola, per exemple, ni es faci
referència. Jo aquest diumenge vaig estar a Plaça Sant Jaume, a la concentració de Societat Civil Catalana. Jo no vaig veure TV3 TV3 els dies, ah, Seguretat Civil farà això, i tal, no.
Però a veure, hi havia 2 milions de persones.
Doncs ho hem de deixar aquí. Esther Castanyer, Alfredo Bergua, arribem al punt de les 10, els deixem ara amb el programa Sant Quatafons i la Carme Reverte. Gràcies per haver vingut.
A vosaltres, bon dia. Adéu, bon dia.
Siguin feliços.